La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, són un quart de deu del matí del dimarts 28 de març de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comencem la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, un moment per prendre el pols de la ciutat amb quatre representants de la societat civil santcugatenca. Recordeu que totes les tertúlies es poden escoltar per la ràdio analògica, la de tota la vida, la 91.5 de la FM, però també a través d'internet, en directe, amb la web, amb internet a la carta, amb ràdio a la carta, a cugat.cat, i també podreu recuperar posteriorment aquesta tertúlia. No m'entretinc més, saludo els tertulians, que avui estan amb nosaltres a l'estudi 1, a l'estudi Ramon Bernils, de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim a Robert Sabé, veí de Mirasol. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia i gràcies per convidar-me.
Montse Moral, farmacèutica, molt bon dia.
I també veïna de Mirasol, gràcies.
I també
per
veïna de Mirasol, correctíssim. Quim Castelló, president de l'Associació de Veïns de la Serreta. Molt bon dia.
Digues bon que dia. Això és a Valldoreig.
Bon dia, bon dia.
Que això és Valldoreig. I Jordi Casas, historiador, molt bon dia.
I veí del centre.
I veí del centre, veus? Tenim una mica representació de tot arreu. Molt bé. Doncs començarem un tema que tot just el vam presentar ahir, que és el tema dels pressupostos participatius. Una mica de balanç d'aquest mandat en l'apartat dels pressupostos participatius, i ens van explicar que el 4,3% de la ciutadania de Sant Cugat, de més de 16 anys, ha participat en els pressupostos participatius d'aquest últim any, del 2022-23. És un percentatge que així a priori pot semblar petit, de fet ho és, però es troba un punt per sobre de la mitjana dels municipis grans, dels de més de 50.000 habitants a Catalunya. No sé si això diu molt o no a favor de la participació ciutadana, però en tot cas és la dada. I per zones, i aprofitant que sou de diferents districtes de la ciutat, el districte que més participa és el de Les Planes, amb un 16% del veïnat, seguit de La Floresta, amb un 8%, després ve Mirasol, amb un 5%, Nucli Antic, amb un 3%, Centre Est, un 3%, i Centre Oest, un 4%. Són xifres, com dèiem, bastant modestes. I a més, aquest any s'ha estrenat els pressupostos participatius dels joves de 10 a 18 anys, i en el procés s'ha registrat, en aquest cas, un 15% de participació, que està molt bé en alumnes de primària, i un 12% en els de secundària. Plantejat una mica les dades, una mica què en penseu d'aquests processos participatius, si realment la ciutat... Aquests percentatges són baixos perquè potser no sé si la ciutadania s'hi sent apel·lada o no apel·lada per participar, si quan participen tenen un retorn, ho veuen, no ho veuen. Què en penseu d'aquest concepte dels pressupostos participatius? Va, Montse, comencem
mateix. Bueno, pues el concepte en si és bo, és positiu, és democràtic, donar veu a la gent del barri perquè són els que més coneixen el lloc i poden promoure iniciatives que poden ser necessàries. I després el sistema, que funciona a més també de manera telemàtica, està bé. El que passa és poder crear una, allò que diuen, una bretxa, no? Un forat entre la gent gran i la gent jove, perquè la gent gran no fa servir tant les tecnologies per manifestar-se. Poder és el que trobo que seria possible que hi hagués una baixa participació en aquest sentit. Però per lo de més, a mi em sembla bé donar la veu al poble i que pugui opinar. Jo participo, voto, i una vegada vaig generar una proposta que no va sortir, però bueno, jo crec que està molt bé.
Molt bé, perfecte. Vinga, qui és el següent? Va, Jordi, t'ho veig.
Bé, jo soc molt partidari de potenciar i facilitar la participació ciutadana. Voldria primer començar amb una paradoxa, i no per posar el dit a l'ull a ningú, que és curiós que parlem de pressupostos participatius quan aquest any no ha aprovat a l'Ajuntament el seu pressupost, però bueno, és diguem-ho com a anècdota, no vull ara aprofundir. A veure, jo crec que el pressupost participatiu, els percentatges que en dius, ni alts ni baixos, és complicat participar-hi, perquè això vol dir requereix una certa militància, no? He d'estar corrent de quines són les propostes, fer propostes, mirar-les, comparar-les, votar-les. Jo, per exemple, rebo, no sé si a través, però del meu districte. Jo els rebo, els miro i tal, però de vegades, he de dir que no he votat mai, però sí que els he mirat, els he seguit i tal. No? Per tant, això requereix un sobreesforç per part de l'Ajuntament de desplegar tot aquest procés. No? Després hi ha un tema de fons. Fins on han d'arribar els pressupostos participatius? Jo ja sé que es fixen unes partides, no? Unes quantitats màximes per districte, si no estic equivocat, i llavors no es passa d'aquí. Però clar, com combines la participació, que no deixa de ser una participació minoritària, amb els teus compromisos programàtics? És a dir, el que no pot fer un pressupost participatiu és impugnar, no, el teu acord programàtic amb l'electorat quan dius que faràs una cosa, no? No, pots impugnar i pots fer propostes concretes que complementin l'acció de govern, però mai aquest és un debat de fons, mai la democràcia participativa o deliberativa pot impugnar la democràcia electiva, no, ha participat molta més gent i se suposa que ha votat un programa o una majoria de govern, que hi ha uns pactes entre partits, que hi ha uns compromisos amb l'electorat. Llavors has de combinar les dues coses. D'altra banda, també és veritat que els pressupostos participatius es proposen moltes coses que després els tècnics desestimen perquè no són viables. Jo he vist propostes absolutament surrealistes, no? De fer un pàrquing a sota de la plaça del Coll, no sé què dius. Bueno, vale. No? Però bueno, vull dir que, no, a veure, a grosso modo, com a plantejament filosòfic, jo estic d'acord, el que passa és que s'ha de perfilar, i sobretot, perdoneu, no em vull allargar més, has d'anar fent el que s'aprova, perquè si no la gent es desanima.
Això sí.
Molt bé, jo parlaré de Valldoreix, evidentment.
Tu i jo.
Sí, la Montse ha dit una cosa que m'hi ha apuntat i està molt bé, diu que escoltar la veu del poble és, i jo afegeixo, imperatiu. Llavors, per tant, els pressupostos participatius que Valldoreix em sembla que no saben ni com s'escriu, perquè en la legislatura del 2015-2019 es va demanar, entre altres coses, evidentment es van demanar coses que eren inviables, però es va demanar un vestíbul per allò que li diuen teatre, que és una nau, la nau de cultura, com es va convertir això? Pues en una teulada que no té ni siquiera una canalona perquè quan plou o hi ha humitat, pues passis i tal. Serveix pues perquè a l'estiu es facin juergues, que els nanos vagin allà i tal. Evidentment que sí que són realment necessaris els pressupostos participatius i que s'ha d'escoltar la veu del poble les necessitats que hi ha imperatives. Que és una base bastant interessant, sobretot pels que manen, sapiguer pues, que a tal lloc o tal altre, perquè Valldoreix té 100 quilòmetres de carrers, és molt ampli, no? I potser pues, els senyors que hi ha a l'altra punta de Valldoreix de l'estació pues, necessiten una sèrie de coses. Podríem dir les clavegueres, fer un pressupostos participatius és inviable, es necessiten 18 milions d'euros, però com que no porten vots, pues allí se queden, no? Bueno, ja he dit això. Punt.
Molt bé, Guim. En Robert.
Bé, jo voto els pressupostos participatius, des de fa temps, i per mi només tenen una clara funció pedagògica perquè la gent sapiguem realment què és l'administració pública i la seva gestió. I aleshores, per això, per mi només pot ser un inici, vull dir, no mai pot ser la fi quedar-nos amb que tenim en el nostre municipi de 100.000 persones pressupostos participatius. Per què? Doncs perquè, com s'ha dit per altres companys aquí a la taula aquí mateix, realment és la manera de que l'Ajuntament, l'administració, es doni compte de determinats problemes que no tenen clarament determinats. Però això mostra de que possiblement un ajuntament no pot ser monolític davant de 100.000 persones. Estic proposant barris? No ho sé què estic proposant. El que estic proposant és que l'ajuntament de 100.000 persones no pot distribuir-se, gestionar-se, potenciar-se des d'una visió quasi d'un municipi dels anys 70. Per això, la darrera vegada que vaig estar aquí, quan se'm va preguntar sobre la legislatura, vaig dir que només eren primers passos, però molt importants, perquè s'està començant a canviar determinades mentalitats. Que hi hagi pressupostos participatius és un dels molts passos que s'estan fent perquè la gent entengui que l'administració són ells. Per tant, tot el meu recolzament, tot i que estic conformes, no és una carta als Reis, que moltes vegades ho sembla.
Volia fer èmfasi sobre un tema. Fa temps, abans de la legislatura del 2011, que hi havia els diners de lliure disposició, no sé si ho recordareu, aquests diners de lliure disposició anaven encaminats a que cada associació que hi participava a les taules de treball pues en el seu barri pues fes determinades tasques, no? Els feien servir. Recordo que quan va haver-hi el tema del camí de Campadan, es van posar totes les associacions d'acord per arreglar el camí de Campagant i que aquests pressupostos participatius anessin enfocats a arreglar allò. Per tant, nosaltres sí, el poble, i ara parlo com a poble, sí que ens unim per fer coses. Ara falta que les administracions també es posin les piles i ens facin permetre que aquests pressupostos participatius, tirin endavant. Res més, volia dir això.
Molt bé. Jo volia afegir, relacionat amb el que deia abans el Jordi, no?, que cal ser molt, molt militant, no?, és a dir, cal dedicar-hi un esforç, cal mirar-s'ho, etc. I pot ser que, segurament, no hi ha millor manera de fer-ho, eh? No critico que sigui així, però acaba provocant, potser, i potser per això aquests percentatges, que acabi participant una mica la gent de sempre, no? La gent que es mou en les associacions, que ja és, en diem, motivada, no? És tal, que també està bé, evidentment, però com arribem als altres, no? És a dir, els que estan fora d'aquest circuit d'associacions i tal, perquè participin més. Segurament s'hi està trobant i s'està buscant la manera d'arribar-hi, eh? Però, no sé, què proposaríeu, què se us acut, que podíem arribar a l'altra gent?
Bueno, hi ha molts mecanismes. De totes maneres, a veure, el primer compromís ha de ser anar a votar quan toca, eh? Que tenim un nivell d'abstenció bastant alt, eh? Aquest és el primer, que no és poca cosa, eh? No és poca cosa, i el qual també implicaria, però ara ja sé que això és per nota, mirar-se una mica què diuen els partits i votar amb criteri. I no estic criticant a la lectura, no?
Estem d'acord.
No vull saber exactament, que després no sorprengui. No, és que tu vas votar un programa, vull dir, per bé i per mal, eh? Hi havia això, per tant, no? Vull dir, que sàpiguem el que vol dir. Aquest és un tema. Dos, crec que hi ha dos temes diferents. Un és el pressupost participatiu i un altre és la desconcentració administrativa, eh? Que és un altre tema, com en un municipi de 48,2 quilòmetres quadrats, molt divers, millorem els consells de barri, que es diu, que de fet són consells de districte, menys el del centre, que aquest sí que està dividit en tres. Hi ha dos districtes i tres barris, però normalment coincideixen el que es diu consell de barri i consell de districte. Aquest és un altre tema, que incorpora algú que els professors participatius no incorporen. Tu no debats amb els teus conciutadans, tu apretes un botó. Aquest és un tema també interessant, eh? Com des de casa tu mires i tal i qual, però tu no estàs en una assemblea o no estàs en una reunió o no estàs en un organisme on pots debatre i confrontar amb els altres les idees, no? Sinó que senzillament mires un llistat i votes, eh? Vull dir, la digitalització i l'online, que diuen, també té les seves d'allò, i és, bueno, la manca de contacte amb els teus ciutadans, no? Però bueno, bueno, això val per altres coses. I després, el que deies tu, hi ha altres mecanismes de participació, hi ha els consells sectorials i tal, però sempre anem a lo mateix també, eh? És a dir, a veure, dedicar hores del teu temps a la gestió de la cosa pública, primer has de tenir ganes, i després, si no veus un retorn, també et desanimes, no? O sigui, és complicat, eh?
Vocació.
No, però vull dir que és un d'allò de doble via, eh? L'administració ha de fer un esforç, però el ciutadà també l'ha de fer, eh?
Sí.
Bueno, hi ha un munt d'associacions a les que es tindrien que escoltar, perquè són la veu de molta gent. En la Serreta fèiem el que es deien les taules de treball allà a la Floresta, i realment pues, parlàvem amb la policia, parlàvem amb tots els polítics i tal, i portàvem una quantitat de gent a darrere. Es fan les juntes i llavors la gent diu, és que jo, a mi m'agradaria una Torre Eiffel. No, home, no pot ser. Jo voldria tal. Home, doncs pues sí, es tindria que faltar això, es tindria que fer això, etc. Poder, el camí seria tornar una mica a escoltar a les associacions, a escoltar el poble, com deia la Montse.
Sí. I no posar-los tants problemes, perquè frustra bastant quan vas a les reunions. Aquesta gent et toc, eh? Segueixo bastant tot les titulars, m'interessa, però no tinc temps per estar, per exemple, al Consell de Barri de Mirassol o a l'Associació de Veïns de Mirassol. Vaig seguint els whatsapps, però em falta temps per poder anar a estar en contacte amb la gent i debatre les coses, no? Però sí que és veritat que jo he vist que hi ha molta gent que està treballant molts anys, que s'hi ha dedicat molt, sí, i que fa molt esforç. Jo admiro totes aquestes gents. Permeten, per exemple, enviar un missatge a la Sole de Mirassol, una senyora que s'ha fet molt gran i que s'ha passat la vida muntant les cavalcades i les xocolatades, i hi ha molta gent molt maca que ha fet el barri de Mirassol, no? El que passa que la sensació és que després et trobes sempre amb la paret de l'administració, que et posa àmplies dificultats. Hem anat avançant, tenim un casal, però costa molt. No sé per què l'administració no no es posa més, no facilita més les coses a la gent del barri. Les coses que són lògiques, que són bàsiques, no et dic les Torre Eiffel, però hi ha coses tan senzilles que es podrien fer i costa molt. I això fa que molta gent es desanimi, perquè fa falta vocació, temps, també coneixements, perquè a vegades no tothom tenim els coneixements, però clar, a vegades et trobes com davant d'una paret. I això, l'actitud, crec que s'hauria de, per part de l'administració, hauria de millorar.
Necessitem polítics que estiguin molt pel carrer.
Exacte.
I que escoltin.
I que facilitin les coses. No?
La burocràcia, de totes maneres, no depèn sempre dels que estan molt a dalt, no? Perquè després hi ha els tècnics, hi ha els secretaris interventors. Ara les coses s'han posat molt difícils també per l'administració, per qualsevol comanda, per qualsevol cosa, es tenen que fotre 70.000 papers. Sí. Amb això jo he de defensar també una mica a les administracions.
Sí,
no?
És veritat. Ara, ara estem amb lo perfecto es enemigo de lo bueno. Perquè ara amb que hem de ser transparents, hem de ser ètics, jo sóc la primera, però ara per demostrar que ets bo i que ets ètic has de fer tants papers i tanta cosa que la veritat...
Per demanar una subvenció.
Costa molt.
Et pots morir en l'intento.
Bueno, sí.
La meva opinió és que, aviam, discrepo una mica de vosaltres en quant l'ase dels cops sigui l'administració. L'administració des de fa 40 anys, afortunadament una mica més, ens ho creiem o no, som nosaltres. I per tant, tenim aquesta responsabilitat inherent que s'ha posat sobre la taula de que és la votació i l'actuació, podríem dir, en continu, perquè no és un vot que delega responsabilitat, però no inhibeix el ciutadà, podríem dir, de seguir-la mantenint durant el període pel qual ha votat. Per tant, primera cosa, l'administració és ben cert que, podríem dir, té que acostar-se més a la gent, però sens dubte, com heu dit, la gent ens tenim que acostar a l'administració, pensar realment de que som nosaltres. En aquest sentit, hi ha hagut una sèrie d'actuacions que penso que han sigut interessants a la darrera legislatura, que ha sigut realment posar en marxa d'una manera operativa, funcional i amb resultats el Consell de Ciutat. Que té que ser quelcom més que una representació de 25.000 associacions i estructures que hi ha dintre del municipi, sinó un Consell. Un Consell que se'l faci realment treballar amb objectius concrets, podríem dir, per complir el que seria lògic dintre d'una legislatura. I després s'ha posat en marxa també un experiment, no experiment una assemblea, però sí l'assemblea ciutadana. Va ser per un tema molt concret, que va ser el de Torre Negra, però va ser interessant. I les dues coses són interessants per una cosa que també ha sortit aquí, perquè tenen retorn. Tenen retorn i autocontrol. Això portarà que hi hagi canvis importants? No, però com a mínim hem encetat unes altres eines que valen la pena. Després, com ha dit Montse, un cant de solidaritat absoluta cap a totes les associacions que hi ha, però també un cant absolut de que la vida continua i de que la vida, la viscuda, ja no podem fer res per ella. L'únic que podem fer és gaudir de la present i podríem dir pensar en el futur. I aquest és el punt que per mi em sembla que es troba a faltar. Una vida activa de present amb una clara mentalitat de futur. El que ja està fet, que a més està generalment molt ben fet, per sort ja està quasi consolidat, però el futur no està en absolut consolidat. I el present, per exemple, aquests dies hi ha hagut una reclamació d'una veïna de Mirassol demanant la piscina perquè té un problema terapèutic. Això no ho arreglarà una piscina municipal, això ho arregla un servei, podríem dir, higiènic sanitari municipal, que porti les persones que poden arribar a una piscina d'una manera raonable. Vull dir, si tenim que esperar una obra pública per salvar-nos, malament anem, val? Hem de ser molt més actius amb el present, val? Està bé la història, però serveix per situar-nos i per ajudar-nos a pensar cap on anem, és la meva opinió.
Home, a mi m'agradaria que Valldoreix prenguessin nota del que has dit, eh?
Jo estic d'acord que hem de tenir el Consell de Ciutat, no? Que fins ara havia sigut molt simbol, no, molt, molt, molt formal, però no, és vital que en aquest mandat s'ha reactivat. Potser s'hauria de discutir exactament la composició, la forma d'elecció i tal. Parlo una mica també per bocadars, no? Perquè no hi soc i no puc. Vaig participar a l'Assemblea Ciutadana aquella i conec membres i tal. Però és veritat que està bé que hi hagi, encara que sigui consultiu, no? Evidentment són consells consultius que fan recomanacions, fan estudis, fan suggerències, fan reflexions, però em sembla molt bé, sobretot si són representatius i la gent hi penca, estan fantàstics. I a més és important que hi hagi un Consell de Ciutat que analitzi i faci propostes en clau de ciutat. No, perquè, per exemple, els consells sectorials, malauradament, Pues, bueno, jo conec molt el Consell de Cultura, doncs les entitats van una mica, i ho dic fraternalment i amicalment, caigo lo mío, no? I aleshores és difícil fer debats, encara que a vegades tampoc es faciliten, perquè es dona compte del que fa l'Ajuntament i ja s'acaba la reunió, no hi ha temps de fer debats a profunditat, però es fan els debats molt en clau d'entitat, no? La reflexió d'una entitat acaba on acaben les parets de la seva entitat, i quan s'ha de fer, a més en clau general, no? Jo he vist, per exemple, allò que dèiem de les contradiccions del procés participatiu. Jo quan anava en presentació d'estudis locals al Consell de Barri i Centre, em sembla, jo he vist debats quan es parlava de la bienantització de l'avinguda de Cerdanyola, jo he vist debats dient, no, el que hagi de ser aquesta avinguda ho decidirem els veïns del carrer. Dic, home, però què és això? No, però clar, els processos participatius tenen les seves contradiccions, les seves limitacions, i està d'allò, no? Llavors, és molt important que hi hagi un organisme que sigui capaç d'analitzar la ciutat en clau de ciutat, en termes globals, i no quedant-se amb els interessos corporatius d'un carrer, d'un barri o d'una entitat, no?
Bueno, doncs mira, em fas l'assistència perfecta per encetar el segon tema que volia parlar.
Doncs encetem.
Del qual també n'ha sigut protagonista, perquè aquest dissabte es van tancar les terceres jornades per debatre el model de ciutat. És a dir, des de la Fundació Sant Cugat s'ha reactivat aquesta fundació, que feia un temps, no?, que estava inactiva, i per posar sobre la taula, segurament amb visió d'eleccions, no?, a les portes d'unes eleccions i d'iniciar el període electoral, doncs posar sobre la taula qüestions del model de ciutat, i moltes han acabat sortint aquí, no? Heu parlat de la burocratització i els límits administratius, que és el que deia la Montse. Veu parlar també de la deselitització de la ciutat, i l'últim va ser el dels límits de l'expansió urbana. Si vols, fes un resumet una mica de com va anar, una mica de balanç, i després
entrem
als altres.
Primer volia dir que la Fundació Sant Cugat va tenir un moment de glòria entre el 99 i el 2006, que van fer tres congressos de ciutat, però bueno, ara som un grup de gent que de tant en tant ens animem fent coses. Com tantes entitats de Sant Cugat, no hi ha hagut un procés de regeneració de relleu generacional, que estem totes les entitats igual, però ara no hi entrem.
I ens han fet grans.
Ara, sí, i els que estem a la Fundació Sant Cugat ens han fet grans, sí, sí. I bueno, no tenim la mateixa empenta, i mira, se'ns va acordar que podíem fer aquest debat i tal. Dit això, bueno, les jornades van ser molt interessants, en cas després ja diré algunes coses, va vindre gent que en sap, d'urbanisme i tal i qual, i bueno, van traduir elements tant d'anàlisi de la ciutat del Sant Cugat actual com del futur, pues força interessants. Ara, una cosa que volia deixar aquí, i que era un callaré, em va sobtar que els tres debats, pràcticament, exceptat dues excepcions, que no diré qui són, pràcticament no va haver-hi cap regidor ni cap de llista d'aquestes 15 llistes que es presentaran el 8 de maig als debats. Va haver un regidor, un tinent d'alcalde i un cap de llista, no diré què són, punto. A mi em va sobtar, perquè dic, ostres, la gent que s'ofereix per gestionar la cosa pública a Sant Cugat durant els propers 4 anys, no li interessa un debat sobre urbanisme. Llavors, i ara ja tiro en bala, la meva conclusió és que molta gent interpreta les eleccions municipals i el que ja hagi la seva llista sobre la taula com el seu minut de glòria. Però darrere no hi ha una anàlisi de la realitat santcugatenca, ni hi ha propostes. No ho dic per tothom, perquè escolta, no els veus enlloc, ni sembla que una cosa que hauria de ser interès, si realment volen gestionar el Sant Cugat, els interessa. I jo, a mi em va sobtar, i bé, vaig quedar, bé, és una cosa que havia de dir, després ja entrarem als continguts.
Com ho deia aquell home, diu, estan vernizando su silla, su butaca o alguna cosa així.
Sí, no, aquesta fase no
viene. No,
va.
Endavant.
Estan vernizando su butaca.
Aviam, el tema se les porta. Val? I tant se les porta que aquesta legislatura va fer que el Consell de Ciutat fes un grup específic de treball per generar un model de ciutat. Aquesta és la primera dubte que tinc, perquè en aquestes jornades, sens dubte fetes per un grup concret i que per tant tenen tot el dret del món a fer, dir, convidar a qui els hi sembli, no van convidar, encara que fos simplement com oïdors, algun dels membres del Consell de Ciutat que va fer el model de ciutat que es va presentar a ple municipal el juliol passat. No ho dic per entrar en contraposició, perquè pel simple fet de ser Consell de Ciutat perdíem tots la nostra pròpia identitat, podríem dir, ideològica que portàvem. Per tant, aquest és un punt a ser tingut en compte. Penso que és cabdal poder parlar de com serà la ciutat. Vindria a parlar una mica el que em referia abans en Montse de les associacions. És l'única opció que tenim de plantejar el futur. Aquesta ciutat, jo no he sigut d'aquí fins fa 22 anys, però la recordo d'estudiant, en l'any 71, quan aterrisso l'Autònoma. I realment recordo que era un poble. Des d'aleshores fins que vaig arribar al 2001, em va sobtar el creixement d'una manera brutal, però el que sí que tinc clar és que el creixement no va ser decidit per tota la ciutat, sinó que va ser decidit. Això penso que situacions com les que ha plantejat amb aquestes reunions de la Fundació Sant Cugat o el propi Consell de Ciutat de l'Ajuntament han de revertir aquest procés. Les ciutats, com organismes que són, això l'ecologia ho descriu clarament, han d'estar modificats i modulats per la pròpia ciutadania. No pot ser, podríem dir, per una font d'interessos legítims, però interessos. Penso que és cabdal i la situació que ens estem trobant encara ho fa molt més palès. El tema del nexe aigua, energia, sol, urbà o no urbà, és claríssim que es té que gestionar amb una altra mentalitat que vagi més enllà de l'euro. Penso que la densitat urbana està claríssim que es té que plantejar, que és un dels punts que va sortir a la Fundació, i això es planteja en el model de ciutat. Hi ha barris pensats per una determinada densitat que la pròpia evolució de la vida i que han sigut barris d'al·luvió fa que en aquests moments la densitat sigui molt baixa, amb tots els problemes que genera això, tant d'infraestructures com de pagament d'impostos, podria dir, per les poques persones que queden. La valoració de que Sant Cugat ja no és un poble, és una ciutat, la dotzena de Catalunya. Fixeu-vos que abans, quan es comença la teva intervenció, es posa com a referent ciutats de més de 50.000 persones. és que ho doblem.
Quasi, quasi.
La mobilitat. La mobilitat està pensada, molt pensada, però no resolta. Val? I un altre tema important, importantíssim, l'alimentació. Som 100.000 persones que, si per desgràcia tornem a entrar en una pandèmia, que no hi ha ningú que pugui certificar que això no serà així, a les 8 del matí, perquè tothom es pugui prendre un got de llet, fan falta 25.000 litres de llet. Per tant, totes aquestes utopies de quilòmetre zero, proximitats, etc, 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 amb el model alimentari actual, són utopies. Ens tenim que repensar molt. Ser un organisme de 100.000 persones dintre d'una amalgama de més de 3 milions de persones, que seria la regió metropolitana més propera, jo penso que ja no és una qüestió de bona voluntat política, sinó és una qüestió de professionalitat política també.
Molt bé.
Ostres, molt bé, Robert. Tu has expressat molt bé el que jo expressaré més en plan no. Col·loquial. No, perquè jo també, sapiguent els temes que tocaríem, aquest, el que ha fet la Fundació, m'he llegit l'article, ho vaig llegir abans de que m'ho proposessis, i penso que m'agradava molt que posessin aquests punts sobre les is en molts temes, perquè jo crec que estem ara en campanya electoral, s'està fent aquesta propaganda massiva de que es parla del futur, del Sant Cugat del futur, inclús la propaganda posa més Sant Cugat, l'altre dia la promoció és més, jo penso, més què? Necessitem més, jo fa anys que amb la Unipau, no?, ens qüestionàvem amb l'Arcadi Oliveres la idea del decreixement. Aquesta obsessió de créixer, consumir més, alerta, parem. Podem créixer més? Perquè, sincerament, tenim uns camps que ens els hem de convertir en ciment. Hem de pensar en la ciutat i en els que vivim i fer-la viable. I jo, poder, és el moment de plantejar-nos que poder no hem de créixer més en Cugat, sinó gestionar bé el que tenim, els nostres camps, els nostres conreus, que sigui això que diu a quilòmetre zero, perquè és que si no hi ha vaques, si no hi ha pagesos, de què viurem? Ara estem veient la crisi de l'aigua, que l'estem veient. És que l'aigua serà l'or del futur. Qui tingui l'aigua tindrà el poder, però és que el que tingui el blat també tindrà el poder. Ja ho era a l'edat mitja. I és que arribarà un moment que s'ha de pensar amb global. A veure, jo no soc política ni soc estratega, però és que hi ha coses que com pots, tots aquests camps que veiem, que encara queden de conreu, això que ara vol ser el Sant Cugat del futur, ens els hem de carregar? Sincerament, fa falta? I de què menjarem? No ho sé. Jo crec que m'ha agradat molt que la Fundació fes aquesta actuació. Poder sí que el mecanisme més democràtic és anar al Consell de Ciutat, però està clar que aquestes eleccions ens estan posant focus, ens estan encenent alertes de dir, ei, realment volem créixer tant? Necessitem créixer tant? Perquè hi ha molts temes que no estan resolts. I el futur és que necessitarem aigua i menjar. I si no, no hi haurà pau.
M'he quedat mut, eh?
Va, a veure com ho arregles, això.
Que és difícil. Sí, no, és que heu dit veritats com a castells, eh? O sigui, que el tema de l'aigua és... Bueno, la gent suposo que encara no se n'ha fet el càrrec. No se n'ha fet el càrrec. Bé, jo reitero, Valldoreix. Valldoreix, jo crec que créixer, no sé per on te pot créixer. Evidentment, hi ha el tema de les vivendes socials. En el barri de la Serreta hi ha uns camps que eren del bisbat, que es va fer una permuta amb el bisbat per, i els hi van cedir a l'Ajuntament, que és a l'Ajuntament de Sant Cugat, i que allà hi han d'anar unes vivendes socials. Llavors els veïns en seguida es posen en peu de guerra, els meus col·legis, no? Home, els nanos... No, escolta, és una cosa que és menester. El que sí, s'ha de vigilar, s'ha de consensuar amb l'Ajuntament, s'ha de mirar, sobretot, 55 habitatges, què representen? Representen 100 i pico de cotxes. S'ha de mirar, a veure, on es posaran aquests cotxes, si hi ha un pàrquing, fer les coses amb racionalitat. No es pot fer com fins ara ho està fent el govern que hi ha ara, fer les coses unilateralment sense consultar-les. Perquè és ben fàcil. Aquell pagès que va dir allà en el càmping d'Òscar, que per aquí cada 40 anys, i li van dir al iaio aquest que 100 morts. Llavors pots consultar i dir, escolta, què us sembla això? Perquè clar, aquell tros de barri és un barri que té una imatge i aquest tipus d'edificació ha de regir aquesta imatge. I aquí no passa nada. Però què farem amb els cotxes, què farem amb això i tal? Volia deixar-ho aquí sobre la taula.
Molt bé.
Jo, un encís, dona per un debat un dia aquesta oposició veïnal o d'alguns veïns a la vivenda social, perquè ojo, i paro aquí perquè seria massa... Bé, deixo aquí, un dia en parlarem. Jo demano excuses al Consell de Ciutat per... En veritat, jo no hi vaig pensar, però hi ha un membre de la Fundació que és el Consell de Ciutat, que hi podia haver pensat, no hi va pensar, i bueno, no diré el nom, mala sort, tens tota la raó del món. Hem de fer més sinergies tots plegats, perquè és veritat que tenim el costum, hi ha moltes entitats en les associacions d'aquest poble, però tenim el costum que el que fa una entitat a les altres no hi anem. I és així, tenim una participació molt parcel·lada i es genera molt poca intersecció i sinergies entre entitats, això és veritat, i per tant cadascú ha de fer el seu mea culpa. Jo sobre els debats, clar, allà veient de gent que en sap d'urbanisme i és tècnic, però ens explicaven, per exemple, el subdirector de l'escola d'arquitectura, clar, diu, hi ha dues maneres de fer ciutat, diu, hi ha la manera de façana, diu, la ciutat de façana, és a dir, tu fas una façana mirant cap al carrer i poses botigues a sota i tal, i després ja el que hem fet aquí, que és parcel·lar el territori i anar omplir-lo volumètricament i pensant bruc i portes endins, no? Que és diferent. I es deia una frase que a mi em sembla fantàstica, no és el mateix ordenar el territori que fer ciutat. Vale? Em sembla una frase clavada, no? I hi ha un altre element que també s'explicava, i es explica aquest estudi que ha carregat el Quinto Guell, que sembla molt interessant, dirigit per Oriol Nelo, sobre l'evolució dels últims 25 anys d'allò, que ara publicarem a la revista Gausac, sortirà publicat, ja és hora que algun estudi d'aquest se'n faci difusió, perquè normalment es queden en un calaix, i ho diuen els demògrafs, i els urbanistes, i els psicòlegs, diu, les ciutats que no tenen diversitat social no són innovadores. Diu, les ciutats de monocultiu social, sigui per baix o per dalt, perdoneu-me l'expressió, sí. I Sant Cugat estem fent una ciutat de monocultiu, sí, per dalt, a nivell d'estudis de renda. Una dada que és acaparadora, i jo estic en compte que la gent estudi, que quedi clar. De majors de 25 anys fins a 64 anys, el 72% són llicenciats a Sant Cugat. Ho dic perquè això hi ha una correlació amb el nivell d'ingressos, per entendre'ns. Mm-hmm. Per tant, i ojo, perquè... i després ja acabo, hi ha el gran debat. Hem de seguir ocupant sol o hem de regenerar la ciutat que ja tenim, la trama urbana que ja tenim? Ens dediquem a millorar el que ja tenim o ens seguim expandint? I aquesta expansió portarà més diversitat social o no? O serà más de lo mismo? Ho deixo aquí. Però bueno, jo aprofito que l'equip de govern, i té tot el dret, ha volgut fer una miqueta d'aquesta campanya un debat sobre el futur Sant Cugat i que ara Maller, doncs som-hi, no? Ja que s'ha plantejat, doncs discutim-ho tots, no? I a mi m'agrada perquè una campanya electoral ha de servir per debatre la ciutat que tenim i confrontar anàlisis i propostes, per dir, jo encantat de la vida, a partir de la meva formació i del que sé, que hi hagi que en sap més que jo, evidentment, com aquest senyor d'allà que en sap molt d'urbanisme i de biologia, que en sap molt tu.
Digues, digues, Robert.
Una de les propostes que s'ha fet amb el tema de l'alimentació, ho sento, sesgada dintre d'un grup polític municipal, el qual me'n trobo a prop, és generar la idea del banc de sol.
El banc de sol.
Fins ara podríem dir sempre s'ha plantejat, tots els municipis ho fan així, amb sol industrial, són els famosos polígons, o sol urbanitzable. El sol agrícola no ha sigut mai massa tingut en compte. De fet, encara a Catalunya segueixen havent-hi lleis en què sobre el sol agrícola productiu es poden posar qualsevol tipus de cachivache per fer qualsevol tipus de cosa, excepte el procés original pel que estan constituïts, que és produir aliments. Val? Què vull dir amb això? Que Sant Cugat, els terrenys que li resten, que es volen fer urbanitzables, són terrenys de secà pur i dur, per tant la productivitat serà baixa o molt baixa. Però en canvi dins de la regió metropolitana sí que hi ha zones agrícoles d'alta productivitat que es tindrien que defensar sí o sí, no tan sols pensant en l'avui, sinó pensant en demà mateix. I per tant el que es podria fer és com una base de compensació entre municipis en el qual, si creixéssim aquí, perquè no hi ha altra opció, perquè no tenim aigua, podríem dir més en temes d'habitatge o de serveis, altres llocs podrien dir poguessin deslliurar-se d'aquesta pressió i a la vegada ajudaria molt el que estàs plantejant tu. Generaríem una diversitat superior de població. O sigui, no tindria que ser forçosament una població monolítica de llicenciats o de gent d'un determinat nivell cultural. És una de les opcions que pugui haver-hi. I també amb el tema de l'aigua, que la gent no en som conscients, jo penso que aquí faig un cant brutal cap al govern. No en som conscients perquè estem incitant a que d'aquí 15 dies tornem a tindre una campanya de recollir 90 milions de turistes a Espanya, 19 dels quals venen a Catalunya. I estem, podríem dir, se'ns està avisant que tallaran l'aigua al mes d'agost. Aquí hi ha algú que no quadra.
O abans.
Algú que no quadra.
O abans, eh?
Vull dir que...
Només vindran els turistes que no es vulguin dutxar.
Exacte.
O que es dutxin...
No. El turisme és un altre tema. Sí. Perquè hi ha molta contradicció aquí, eh?
Sí, sí, moltíssim.
Però clar, quan una ciutat com Barcelona, el 17% del PIB depèn del turisme, exacte. I Barcelona, com vol dir Roma, París...
Sí, per desgràcia, moltes persones treballen amb això.
Houston tenim un problema, eh? Houston tenim un problema.
Sí, tenim un problema.
No es poden dutxar amb Coca-Cola.
Exacte.
Jo prefereixo fer un whisky.
No m'ho crec.
Així mentre el dutxo va xupant.
No m'ho crec.
Molt bé, doncs si voleu tanquem aquest tema, no ens queda massa temps, però volia obrir-ne un de darrer, que és el tema dels senglars, que si volguéssim podríem arribar-ho a lligar, però ara no agafaré el mà de morter per lligar l'Ioli. Ahir la Generalitat va donar xifres de les captures de senglars del 2022, que ha sigut una xifra rècord, 965 exemplars.
A tot Catalunya?
No, només a Collserola.
965?
Sí, només a Collserola. Sí.
Hòstia.
Quasi 100.000.
Però tot i així, només, entre cometes, s'ha rebaixat la ràtio de 17 senglars per quilòmetre quadrat a 12. O sigui, segueixen havent...
Quants senglars es calcula que hi ha a Collserola?
Aquesta xifra no la tinc, però es podria fer el càlcul, segurament a l'inrevés, ara no hi arribaré.
Milers, no?
Molts.
El 2019 em sembla que n'hi havien censats uns 1.200 o uns 1.400.
Doncs en deu ser molts més, no?
Molts més, segur.
Home, és que cada camada surten allà poquets que...
I a més en tenim un o més d'un passejant per aquí pel centre.
Nosaltres en tenim un fillet, un.
Sí, ahir aquí als jardins del monestir, aquí darrere de la ràdio, n'hi havia un passejant-se la setmana passada per davant de l'Ajuntament, tranquil·líssimament. L'Ajuntament va dir que havia fet, que l'havia retirat, i no va dir res més en el sentit de què vol dir, què hi posem en el verb retirar, però avui ha tornat a aparèixer.
Que no veurem més, home.
Exacte. No sé, què penseu, què se n'ha de fer? Hi ha el debat també de la caça, no? De si s'han d'eliminar caçant-los o no, si és la manera més efectiva o no. No sé, tenim molt curtet, un minutet.
Jo abans et deia una cosa, que com soc historiador i miro papers, que al segle XVII a Sant Cugat ja es caçaven, evidentment. Jo vaig trobar un document que l'Ajuntament pagava uns refrescs als senyors que anaven a caçar, ja suposo, a eliminar per senglars a Collsola, que suposo que en aquells moments, a part de la mina, s'aprofitava per menjar-se'ls, no? Perquè el bosc era un element important per a les economies locals. Clar, això també passa com el bosc, no? El bosc ara ja no és un element econòmic, per tant ja no se'l cuida i tal. I, bueno, ha canviat els hàbits, els senglars juguen un paper molt diferent. Bueno, segur que s'ha de regular la seva reproducció, i no sé com, sap que els hi... també hi havia...
Es van intentar esterilitzar, però no va funcionar.
Bueno, no ho sé, aquestes coses són... Jo em consta que a Barcelona els coloms cada any fan una... El que passa que no s'explica, perquè allò fan una liquidació, perquè si no seria algo insuportable, no? Aquestes coses s'han de fer... és aquells mals que no volen soroll, no? Aquestes, jo crec que s'han de fer amb discreció. No sé, que pare el biòleg.
No, que tu començaré a escoltar-les i no tinc temps.
Què hem de fer amb els senglars, Robert?
Bueno, la sobrietat. Vull dir, és un bitxo omnívor que té una taxa de reproducció molt alta, que a més l'han convertit quasi en un animal social en què tot se'ns fa gràcia i que el nen s'acosta i fer-li una foto, i tenim una quantitat brutal d'escombraries, de deixalles, que podríem dir són aliment per ells. Amb la qual un problema que ja es va detectar per primera vegada a Catalunya als anys 70-80, quan es fa l'autopista que va cap a França, es declara per natural el Montseny i el corredor Montnegre, queden tallades les dues poblacions, hi ha un increment brutal de població i es comença a donar compte de que algú passarà si no es té que arreglar. Es fan sempre mesures pal·liatives que es podrien dir mirar de reduir-ho d'alguna manera, no acaben funcionant, es produeixen d'una manera desesfermada i al final s'acaba amb les caceres. Les caceres són molt concretes i no es podran eliminar. En aquests moments, si es pregunta a un pagès de vinya a Catalunya quins són els seus grans problemes, deixant a part la sequera i el preu, dirà que seran els senglars i els cabirols. Val? I allà sí que estem en un ambient rural que la gent escopeta. I així i tot no es controla. L'única opció que veig és educar de que realment és un animal salvatge, per molt que sigui simpàtic, i dos, mirar de reduir moltíssim les deixalles a l'abast d'ells. Sense aliments no hi ha reproducció.
Home, el tema de l'escopeta és complexa, eh? Perquè un 280 fa un quilòmetre i mig de llargada, o sigui que té que ser amb alçada, etc. No? O sigui, és una cosa que ja vam debatre amb un ple RMD, no pots fotre un tret i a veure què passa, perquè a més hi ha hagut accidents. Jo suposo que es té que portar una racionalitat, la gent els hi té que donar de menjar, i bueno, ja dic que nosaltres en tenim un de fillat allà i campa per les seves. Ja, no li han posat nom perquè ja seria la conya, no? Però bueno, ja hi ha hagut algun gos que ha tingut algun disbarat, perquè els hi foten un viatge i te'ls fan volar, eh?
El que és curiós, que n'hi hagin tants, i tu quan vas per Collsola, que jo vaig dir sa mare que vine, no en veus mai ni un. Els que he vist els últims anys, els he vist al centre urbà.
A quina hora, a quina hora?
A 2:15 de la nit, un dia sortim de la coral que canta al costat de la Casa de Cultura. I després, un dia a les 12 del migdia, em vaig veure 6 davant de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Però per Collsola no n'he vist mai cap.
Tenim animals molt cultes, eh?
Sí,
fixa't,
sí, sí.
L'arxiu,
sí,
a la Casa de Cultura,
fan,
ja
fan com la senda dels elefants, eh? O sigui, es fan el seu camí,
sí, sí.
I sempre,
sí, però pel bosc no els veus, evident, veus que graten, veus les, però no els veus físicament.
Malauradament els veus a la carretera.
Això sí,
els veus a la carretera.
Cony, ja s'ha quadrat la trama
urbana. El peatge de llavors, amb un company d'allà.
També paguen peatge, eh?
No, el pobre motorista que el van fotre a l'aire.
Sí, no.
A veure, és que és per allò. Hi ha una notícia que vaig sentir, que hi ha un pagesos que han decidit no plantar la collita perquè venen els porcs senglars i se'ls hi fan malbé. Llavors, no els hi val la pena. I llavors és molt fort, que tot una... es deixi de produir tota una gran quantitat d'aliment perquè hi ha un excés d'animals.
Com diu ell, l'hem de deixar veure com un animal simpàtic i hem de veure com el que és. En el moment és un perill directament.
Acabo. Jo vull deixar sentat abans de res que sóc animalista, però el del senglar s'ha de racionalitzar i s'ha de solucionar, per moltes coses. Que és molt, molt, molt més llarg el tema.
Segurament, fins i tot la gent que estima molt els animals és conscient que hi ha un problema i genera moltes contradiccions a la gent que estima els animals. No és fàcil de solucionar aquest problema.
Com deia el Jordi, és aquelles coses que ens...
S'han de fer amb discreció.
S'han de fer amb discreció.
Molt bé, doncs deixem-ho aquí i ens n'anem discretament.
Exacte.
Ens ho hem passat bé, eh?
Veus,
m'he passat molt bé.
I
he après coses, eh?
Home, sempre. Això és el més important.
Jo que no soc de Sant Cugat.
Jo l'únic que t'ho faltaix aquí és una... no sé, una miqueta de vinet, unes pastes seques...
Unes pastetes.
Aquesta hora del matí, a mi m'estalvia l'esmorzar.
Vinga, va, parlarem en direcció.
Que estem en antena.
Estem en antena. Hòstia,
això s'avisa, tu.
Parlarem en direcció.
Però tenim aigua, aigua.
Moltíssimes gràcies a tots quatre.
Gràcies a tots vosaltres.
Acaba la tertúlia ciutadana de Sant Cugat i els oients, recordeu, cada dimarts i cada dijous a 9:45 del matí per la ràdio a la 91.5 de la FM i també a cugat.cat. Moltes gràcies a tothom. Adéu.
Adéu.